Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
BufeteRojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició del programa de matinada. Aquesta nit ens acompanyaran diferents seccions perquè pugueu gaudir. I com sempre, a la part tècnica, en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. Knows how to make the most.
La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà la Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
A la Vila Olímpica de Barcelona troba la teva sort a l'administració de Loteria 307, la sort de la Vila. Som a la planta baixa del centre comercial Centre de la Vila. Reservem loteria per Nadal i també pel nen. Gran assortiment de números. Truca'ns al 93 221 93 61. I no oblidis la Primitiva, la Bonoloto o la Travessa. Recorda, som la sort de la Vila. Administració de Loteria 307, al centre de la Vila. I bona sort.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
I tot seguit, a de matinada, parlarem de la ruta dels rellotges de sol a Folgueroles. El rellotge de sol és un instrument usat des de temps molt remots per tal de mesurar el temps. Empra l'ombra llançada per un gnòmon sobre una superfície on hi ha marcades les oles. Folgueroles compta amb la presència de gairebé una trentena de rellotges de sol, realment bonics i en bon estat de conservació, que podreu descobrir tot passejant. La ruta transcorre pel poble i visita els principals rellotges de sol que hi ha repartits per algunes façanes de Folgueroles. N'hi ha de tot tipus, d'antics i de nous, i de diferents mides i materials. El recorregut comença a la plaça Verdaguer i, tot ser un recorregut circular, es pot començar i acabar en qualsevol lloc de la ruta. Nosaltres us parlarem de 19 rellotges. Comencem aquesta ruta en el rellotge de Can Cintet de Torrent, situat a la plaça Verdaguer, número 7. En aquesta casa, coneguda per Can Cintet Torrents, hi veiem un rellotge de sol molt divertit, amb un sol i estrelles de decoració. Està fet a sobre d'una placa rectangular pintada de color cru. El gnòmon surt de la boca del sol i al voltant s'hi veuen altres elements pintats de color granatós que volen simular els astres de l'univers. És un dels pocs rellotges de poble que porta el lema «És l'hora de ser feliç». No fa massa anys que aquest rellotge existeix. S'hi va posar aprofitant en va restaurar la façana de la casa. Seguim amb el rellotge de Can Torrents del Pa, situat a la mateixa plaça Verdaguer, però en el número 4. Es coneix per Can Torrents del Pa pel cognom del seu propietari i perquè des de sempre hi ha hagut un forn de pa. A la seva façana hi ha un rellotge de sol. És de pedra i té forma quadrada. Es va fer servir la tècnica de l'estuc pintat, que consisteix en revertir una superfície amb una pasta feta amb calç o guix i pols de marbre. Llavors, un cop seca, s'hi va pintar de color blanc i vermell els números i les franges horàries. Continuem amb el rellotge de Can Campaner, que es troba al carrer Major 46. A la coneguda casa de Can Campaner, evidentment, hi ha un rellotge de sol de pedra rosa de folgueroles. Es tracta d'una peça rectangular amb un sol picat al mig que la decora, al centre del qual s'hi veu el gnòmon. Al seu voltant hi ha marcades les hores, fetes amb nombres romans, el nom de la casa i l'any que s'hi va col·locar, el 1995. El rellotge el va fer l'Enric Dodes, un picapedrer de folgueroles. Seguim amb els rellotges de Can Sallabona, del carrer Doctor Madrenes, número 14. Aquesta casa en té dos de rellotges de sol, l'un situat al balcó i l'altre al jardí. Un d'ells té el lema. El que està situat al balcó és quadrat i està fet de ciment i pedra. Últimament l'han restaurat. Porta un lema a la seva part superior, escrit en llatí, que diu «Tempus fugit», que vol dir que el temps passa volant. El temps del jardí el va fer el propietari de la casa l'any 1993 o bé l'any 94. Està situat a terra, al jardí, i és una mica inclinat. Té forma de semicercle i veiem que està fet amb pedretes de riu. Aquestes són pintades de color blanc i està posada de manera que indiquen les hores amb números romans. El rellotge està emmarcat amb una sanefa feta també amb pedretes de mides i color diferents. Els rellotges de Can Miquel i la Lídia, en el carrer Mistral, número 15, són tots dos dissenyats pel senyor Josep Maria Val, un any 2000 i l'altre en el 2004. Funcionen perfectament. El que es va posar a l'any 2000 porta el lema «Cada dia, si Déu vol, la gira farem quan es pongui el sol». Està fet de ceràmica, que indica les hores, els signes zodiacals i també les diferents èpoques de l'any. Hi ha la latitud i la declinació de la paret. En l'altre, les hores, el lema i les imatges del sol i la lluna són de ceràmica. Les línies horàries, en canvi, estan pintades. El seu lema parla de l'amistat i diu així: «El temps anirà passant, però els bons amics sempre perduraran». Continuem pel carrer de la Font, número 23, on hi trobem el rellotge de Can Jordi. Aquest rellotge de sol es troba a la façana principal i sembla ser que és molt antic. Els propietaris de la casa ni tan sols saben a quin any s'hi va posar. És quadrat i té un petit arc a la part superior. Els números s'han esborrat amb el temps, només hi queda el gnòmon. Passem cap a... seguim al carrer de la Font, cap al número 37, i allà hi trobem el rellotge del Xalet del Sol, situat al capdamunt de la façana d'aquesta casa de línies modernistes. La part superior del rellotge també segueix aquest estil. No té lema ni cap inscripció. Els números s'han esborrat amb els anys. Es creu que s'hi va col·locar entre els anys 1903 i el 1904, que és quan l'arquitecte Antoni Falguera va reformar la casa per encàrrec de la propietària, una farmacèutica de Barcelona que l'habilita com a casa d'estiueig. I sense deixar el carrer de la Font, anem cap al número 41. I tenim el rellotge de Cala Bona. S'hi va posar en l'any 1600. És, per tant, el rellotge de sol més antic del poble. És de pedra, quadrat i petitó. Els números, malgrat fer tants anys que són fets, encara es veuen perfectament. Està una mica inclinat per poder rebre els rajos de sol. I ara anem cap al rellotge de Can Mas, que es troba en el carrer Vell de Vic número 6 en el polígon. És un dels rellotges de sol més moderns que hi ha a Folgueroles. Es va posar l'any 2007 a la paret que dona al terrat. És d'acer inoxidable i marca els solsticis d'hivern i d'estiu i els equinocis de primavera i tardor. El disseny va ser de Lluís Badosa i els càlculs nònomics és de Joan Maria Val. I el lema és el següent. Quan el sol toca, em toca el nas, dono l'hora a Can Mas. I anem cap al passatge Font de la Ricardera, que hi trobem el rellotge de Can Llobet. Situat a la façana de la casa, té forma arrodonida i està fet de ferro i pedra. Porta per lema, ja hi pots pujar de peus, ara és l'hora, què veus? Què vol dir que el rellotge indica les hores correctament? El van fer en l'any 2007 en Lluís Badosa i també en Josep Maria Val i en Pep Llobet, que és el propietari. I seguint el mateix passeig Font de la Ricardera hi trobem el rellotge de Can Pou, situat en una façana d'una casa del passatge Font de la Ricardera. Està pendent d'acabar de restaurar. És quadrat i, tot que encara no té els números marcats, se'n representa ja el nom. I anem cap al passatge Noguer, on hi trobem el rellotge de Can Senyora. El va construir en Ramon Parés, que era picapedrer i propietari de la casa. Li agradava posar detalls de pedra picada a la casa, com un pessebre que hi ha a la façana. L'any 1992 hi va col·locar aquest rellotge de sol. És quadrat i molt treballat. Mostra l'any i la imatge d'un sol al centre. Veiem que sota el sol hi ha esculpit també el padró de mossèn Cinto, monument que es troba a la plaça Verdaguer. I si anem caminant una mica més, anem cap al carrer Torres i Bages i hi trobem el rellotge Família Molina, que està situat a la façana principal. És de pedra i té format d'escut. El nòmul està situat al mig d'un petit ram de glans. Actualment no funciona, només serveix per decorar. I més enllà, doncs, hi trobem el rellotge Família Bascal, que està també situat a la façana del terrat. És quadrat, està fet de ceràmica i hi ha dibuixat un sol al mig d'on surt el nòmul. Els números són romans i està envoltat d'una sanefa molt bonica. Al matí hi toca el sol i a la tarda l'ombra. I si anem ja cap al carrer de la Damunt, hi trobem el rellotge de Cal Ros. Està situat a la façana on hi ha un balcó. El rellotge és rectangular, fet de ceràmica, i s'hi veu un sol i la ciutat de Peníscola. No indica l'any, no porta ni lema ni res escrit. El va portar directament de Peníscola. I si seguim aquesta mateixa ronda, darrere de la casa hi trobem el rellotge de la Masia de la Roca. La Roca és una masia que està situada a la zona del Passavant. Al terrat d'aquesta casa hi ha un rellotge de sol molt antic. No se sap a quin any s'hi va col·locar, però sí que es va repintar el 1963. És de pedra i té forma rectangular. Està emmarcat per dos rectangles, un dins de l'altre, de color marró fosc. No té lema i les hores estan indicades amb números romans pintats de color marró clar. En aquests moments funciona perfectament, però va una hora retardat degut, segurament, a la diferència que hi ha entre el nostre rellotge i l'hora solar que data en què es va mesurar. I per últim, tenim el rellotge de la Torre del Bomber. Concretament es troba a la Ronda del Damunt, número 18. Aquesta casa té un rellotge de sol fet de marbre negre, conegut com Pedra de Sant Vicenç. El rellotge és vertical, declinació és, porta el lema següent. Soc impassible fins i tot amb l'impossible. S'hi va posar el 24 de juliol de l'any 2001 i en Josep Maria Val va realitzar els càlculs perquè el rellotge marqués bé les hores. En les diferents èpoques zodiacals hi ha un petit error, accentuant les 12 del migdia, que les marca correctament. Va ser l'Albert del Calnano qui el va encarregar de marcar la llegenda, els dibuixos i les línies horàries zodiacals.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors.
oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@sallerdesantgervasi.com.
La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig, els torrons dels mestres.
La Federació de Colles de Sant Madius convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem!
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
I comencem el programa d'avui parlant de llibres i una recomanació d'un llibre molt interessant. Amb nosaltres l'escriptora Pilar Fraile, narradora, poeta i doctora en teoria de la literatura per la Universitat Complutense de Madrid. La seva obra poètica ha estat traduïda a diferents idiomes i el seu llibre, Los Nuevos Pobladores, va ser en el 2014, pel Cultural, un dels seus millors llibres de l'any. Avui, per això, us presentem la seva segona novel·la, Días de Euforia. Muy buenas noches, Pilar Fraile. Bienvenida al programa.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por acogerme.
Un placer, es un placer. Es un placer tenerla aquí en nuestro programa, aquí en Radio Estel. Y, evidentemente, ahora es momento de poder hablar del libro. Y necesitamos saber cuál es el punto de partida de Días de Euforia.
Bueno, el libro arranca de una preocupación personal mía que tiene que ver un poco con cómo estamos organizando nuestras vidas en este futuro tan, digamos, teñido por los avances tecnológicos y también por una deriva político-moral que yo veo muy preocupante, ¿no?, relacionada con ellos. Y a partir de ahí se me ocurren una serie de historias encadenadas, que al principio ni siquiera sé si son relatos individuales y que luego se van tejiendo, ¿no?, como con forma de novela y empiezan a surgir las voces y a partir de ahí va surgiendo la historia.
Entonces, ¿en qué género catalogaría usted la novela? ¿Ciencia ficción o en qué otro género?
Bueno, yo creo que no se puede decir que es una novela de género estrictamente. No podría afirmar que es una novela de ciencia ficción, sino más bien una novela literaria, ¿no?, como se viene diciendo últimamente, pero sí que es una novela con una característica distópica, ¿no?, cuya acción está, planteada en un futuro muy cercano y plantea, digamos, algunas cosas un poco oscuras que pueden pasar en ese futuro y en ese sentido sería una distopía cercana, ¿no?
Entonces, ¿qué nos narra Días de Euforia?
Bueno, yo creo que la novela cuenta fundamentalmente la pérdida vital de los personajes que habitan este nuevo mundo, que no saben muy bien cómo organizarse y cómo dirigir sus vidas, ¿no? A pesar de que tienen mucha información, a pesar de que tienen enormes avances tecnológicos a su alcance, eso no hace que sus vidas sean más felices ni más, digamos, armónicas, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y tienen un malestar que comparten, ¿no? Que digamos que es lo que les impulsa a ciertas acciones que resultan a veces en la novela pues bastante tragicómicas, ¿no? Si quieres. Y hay otro asunto también que es el hilo conductor de la novela, que es el aislamiento, ¿no?, que tienen estos personajes, que están, digamos, como mirándose en una especie de espejos, pero no llegan a verse bien, ¿no?, nunca entre ellos.
Como bien usted decía, la novela da una gran importancia al día a día de sus personajes, sobre todo en la parte laboral, y más aún en los personajes femeninos. ¿Nos puede hablar de ellos?
Sí, sí, sí. Bueno, hay un asunto que a mí me preocupa, especialmente como narradora, que es el tema de que el trabajo, ¿no? El trabajo como realidad en nuestro mundo es importantísimo. Parece que incluso cada vez más, ¿no? La identidad está muy unida al trabajo. Y sin embargo, yo noto que en las novelas, o notaba, ¿no? Porque últimamente sí que están saliendo algunas que tratan más este asunto, ¿no? Como que se soslayara, como si no fuera importante. Entonces, claro, estos personajes tienen, digamos, una buena parte de sus preocupaciones tiene que ver con el trabajo, y especialmente los personajes femeninos, porque yo creo que precisamente por la incorporación más tardía, ¿no? De la mujer al mercado laboral, este resulta más estresante aún para ellas, y hay unas exigencias puestas sobre el trabajo femenino que creo quizá no lo hay sobre el trabajo masculino, ¿no? Esto genera muchas tensiones, ¿no? En los personajes femeninos que me creo que he intentado reflejar en la novela, ¿no?
Ciertamente. En días de euforia se plantea un futuro próximo en que muchas de las relaciones serán virtuales. Un tema que hace unos meses pues nos parecía como muy lejano, pero que actualmente ya no se ve así.
Sí, totalmente. Es que ha ocurrido una cosa muy curiosa con esta novela, que es que esta novela se termina antes de que empiece todo este cataclismo que estamos viviendo, ¿no? Pero de alguna manera todo esto que hemos vivido en los últimos meses ha acelerado tanto algunas cosas, por ejemplo, todo este desarrollo de las relaciones virtuales, que cosas que suceden en la novela que yo pensaba que quizá no iban a suceder hasta dentro de 5 o 10 años ya están sucediendo, ¿no? Como este asunto de que nos relacionemos cada vez más a través de, pues eso, de los ordenadores, de aplicaciones como Zoom, como Skype, y que esas sean las relaciones casi habituales, ¿no? Tanto laborales como personales. Bueno, esto abre un abanico y un abismo de las nuevas posibilidades de relación personal que hay que explorar, ¿no? Como narrador creo que es muy interesante.
Sí, es el día a día que estamos viviendo en estos momentos.
Sí, totalmente.
Casi todo virtual.
Sí.
La novela, Pilar, está escrita de forma divertida, pero y no seria por el tema que también está tratando.
Sí, bueno, es que, claro, cada uno cuando te planteas construir tu voz como narrador, ¿no? Uno tiene unos objetivos, ¿no? Yo siempre he creído muy importante que las novelas se puedan leer con fluidez. Y poder acceder a un público amplio. Y creo que el humor y una estructura aparentemente ligera sirven para esto bien, ¿no? Y entonces digamos que, bueno, que es una técnica que a mí me sirve, porque desde luego el fondo no es tan alegre, ¿no? Como bien estamos planteando. Pero creo que, por contrario, la lectura sí que puede ser gustosa, ¿no? Y divertida. Y ese era el objetivo, ¿no? Que se pueda acceder a esos temas, pero sin tener que estar sufriendo en la lectura, ¿no? Sino todo lo contrario.
Sí, de forma, de manera más suave. A ver, ¿qué les diría a sus lectores al tener en sus libros en las manos? ¿Qué les diría?
Bueno, yo les diría que se abran a las voces de los personajes, igual que me ocurrió a mí cuando escribí la novela. Las voces de los personajes creo que son bastante sorprendentes algunas, bastante fuertes. De hecho, había como una especie de lucha entre esas voces que siempre querían como tomar el protagonismo y creo que tenían como una especie de ansia de ser escuchadas, ¿no? Entonces, simplemente que las escuchen y que las tengan con ellos, ¿no? Que las dejen estar con ellos un tiempo, ¿no? Eso es lo que le pediría yo al lector.
Y ya para acabar, ¿nos puede hablar de su próximo proyecto? ¿Ya está en danza?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, tengo otro proyecto de novela bastante avanzado ya. Bueno, no me gusta mucho dar detalles hasta que no están terminados del todo, pero digamos que cierro un poco una etapa desde la primera novela que se publicó, la anterior, Las ventajas de la vida en el campo, esta y la siguiente que va a salir, son novelas que tienen un poco que están, digamos, unidas por la idea de la huida, ¿no? O sea, de cómo esta civilización un poco nos empuja a huir de ella, ¿no? Y además esa huida es muy paradójica, muy compleja, ¿no? Y digamos que este último proyecto cerraría esa noción de la huida, y además es un proyecto con una protagonista femenina muy fuerte, en la que he intentado indagar, digamos, en profundidad, ¿no? Eso puedo contar de momento.
Hasta ahí podemos leer.
Sí, eso es.
Bien, pues moltíssimes gràcies. Hem comentat el llibre Dies d'Eufòria amb la seva escriptora Pilar Fraile. Són 224 pàgines d'Aliança Editorial i un preu de venda al públic de 16 euros. Pilar Fraile, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Muy buenas noches.
Gràcies a vosaltres, por favor. Buenas noches.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina... Tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada. Amb Esther Nosàs.
I avui, com comença ja a ser habitual, fem una mica més d'història del barri del Poble Nou de Barcelona. Els primers projectes d'unir el Clot al barri mitjançant una línia regular del transport públic es remunten a la dècada del 1870 i el 1880. Del 1877 és la proposta d'en Francesc Xavier Camps d'un tramvia de cavalls entre tots dos barris i de 3 anys després el curiós projecte d'un tramvia penjant concebut per l'advocat Joan de Marfà. El projecte consistia en un tramvia penjat de tracció animal, però en comptes d'anar sobre 2 carrils fixats al paviment, aniria un carril elevat a uns 5 metres d'alçària. El projecte, datat al 1880, es va presentar a l'Ajuntament al 1882, però no va arribar a fer-se realitat, malgrat els esforços del seu promotor. Fins que el 1908, segons uns, o el 1916, segons uns altres, no hi va haver un servei regular de transport col·lectiu entre els dos barris, més densament poblats, de Sant Martí de Provençals, quan ja tots dos formaven part d'una gran Barcelona. En principi es prestava amb els ripers, omnibus lleugers tirats per un parell de cavalls o mules, de l'empresa La Provençalense, propietat de Pere Llobet, que unien el carrer de Mallorca al Clot amb el carrer de Teulat al Poble Nou, a tocar del final del tramvia 36. El preu del viatge eren només 5 cèntims de pesseta, en una època en la qual el salari diari mitjà d'un treballador no solia passar de 8 o 9 pessetes. El 1921, la línia va ser transferida a l'empresa La Catalana, pertanyent a Rafael Martí, que el 1925 va substituir els ripers per autobusos. Aquests canvis van anar acompanyats per petites modificacions en l'itinerari, que des d'aquell moment va quedar fixat a la plaça del Mercat, al Clot, i sense canvis en el Poble Nou. Els dos punts continuaven units pel carrer de Sant Joan de Malta i de Marià Aguiló al llarg de tot el seu recorregut. Avui dia pot semblar gairebé impossible que amb la poca amplada dels dos carrers pogués ser de 2 sentits i amb les 2 voreres per a vianants. Doncs sí, era viable i ho va ser durant molts anys. A part d'allargar el trajecte, també es va pujar els preus. Dels 5 cèntims inicials ja havia arribat en els 10. i en la tracció mecànica el preu de tot el recorregut s'establí en els 20 cèntims, encara que es conserva el bitllet de 10 cèntims per a trajectes parcials. També aquí hi ha el pas a nivell. La catalana també es trobava amb el seu pas a nivell que li privava de seguir si tenia les barreres baixades. Com que aquest pas era en el camí de la Verneda, amb el que ara és el carrer dels escultors Claperós, i estava molt a prop del final del trajecte. Si l'usuari anava al clot venint del Poble Nou, li sortia molt més a compte baixar de l'autobús i anar a peu fins al final que no esperar-se que obrissin la barrera. El problema era si el passatger venia del barri, aleshores no li tocava cap altre remei que esperar-se. Durant la Guerra Civil, 1936-1939, les empreses van ser confiscades. La catalana va deixar de prestar els seus serveis. El mes de desembre, la Companyia General d'Autobusos i la Conselleria dels Serveis Públics de l'Ajuntament barceloní van decidir crear una línia d'autobusos entre el carrer de Sant Antoni Maria Claret, en aquell temps es deia Mutualitat, i la nostra Rambla, aleshores Passeig del Triomf. La nova línia tenia la lletra J com a distintiu i la seva creació obeïa a facilitar els desplaçaments de la classe treballadora. Havia d'entrar en funcionament els primers mesos de l'any 1937. Les coses es van anar complicant per aquesta línia. La competència li sortia per tot arreu. Una part molt important dels mateixos consumidors. El nivell de vida havia pujat, de primer, tímidament, però els cotxes, sobretot els 600 i després els 600 de segona mà, i les motos van anar fent acte de presència i els usuaris van mimar. D'altra banda, a partir dels dos carrers de Sant Joan de Malta, per l'obertura de la Gran Via, per fer-hi l'autopista, es va haver de modificar el trajecte i tot això va obligar l'empresa Martí a presentar el seu projecte d'abandonar la concessió de la línia. Acceptada aquesta renúncia, Transports de Barcelona va prendre el relleu amb la creació del microbús 92, que anava de l'Hospital de Sant Pau fins al barri. D'aquesta manera, el 27 d'octubre de l'any 1980, li deien un afectuós adeu a la catalana i entrava en servei el 92. Tenia l'origen i final a la part inicial de la Rambla del Poblenou, gairebé a tocar de mar. Aquest vial es va crear perquè aquest microbús pogués fer la volta, en acabar el seu trajecte i iniciar el camí de retorn Rambla amunt per un trajecte força tortuós. El 1996 es va arribar fins a l'Hospital del Mar. Com que anava d'aquest hospital al de Sant Pau, algú va intentar mutejar-lo com l'infermer, però la cosa no va prosperar. El 1992 va tenir un considerable ampliació. El van funcionar amb el 25, que feia el servei des de la plaça Gala Placídia, a Gràcia, fins a l'Hospital de Sant Pau, i van convertir el 992 en una de les línies més llargues i boniques de la ciutat, ja que passava pel Carmel, el Cotolengo, el Parc de la Creueta del Coll, la Vallcarca al darrere del Parc Güell, pels carrers amb unes vistes, sobretot la ciutat, incomparables, que si un no tenia pressa, doncs disfrutava molt.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93-225-2666.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria, els caps de setmana per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes.
Ràdio Estel.
Obres els ulls i en el primer que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors bones intencions, això és felicitat. Tan alegres dels èxits dels altres, mai desconfies de ningú. Si aprens a conviure amb molts veïns de dalt, oblidant tots els tals enverinats. Felicitat! Ara que et tinc a prop, no vull deixar-te enrere. Felicitat, luxe de molt pocs, tot un any de primavera. Si no aconsegueix esborrar el teu somriure, les paraules dels menys afortunats, desviar-te del teu camí, ja ho tens, felicitat. Si sobreviu il·lusió, deixant enrere el costat més fort, sempre tindràs dues oportunitats i cap respecte al fracàs. Felicitat!
Ràdio Estel i De Matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Qui va ser en Carles Fontseré? Carles Fontseré va néixer l'any 1916 a Barcelona i traspassat l'any 2007 a Porqueres. Va ser un artista de dilatada trajectòria en diferents vessants, fotògraf, pintor, cartellista, escenògraf, dibuixant de còmic i escriptor. Es va iniciar de ben jove com a dibuixant i ben aviat va destacar en el camp del cartellisme. Durant la Guerra Civil Espanyola va realitzar un intens treball pel Comissariat de Propaganda de la Generalitat i es va incorporar a les Brigades Internacionals a favor de la República. Amb la derrota republicana s'exilia a França l'any 1939, on és internat en un camp de concentració a Perpinyà. Surt del camp i reprèn la seva activitat com a il·lustrador, però diversificant la seva obra en cartells, escenografies i còmics. L'any 1948 es va instal·lar a Mèxic, on va dissenyar l'escenografia per a una revista musical amb la col·laboració de Mario Moreno en Cantinflas. L'any següent es va establir a Nova York, on va continuar treballant com a il·lustrador en el camp editorial i publicitari, i també com a escenògraf, dissenyant decorats i vestits. Des de Nova York feu nombrosos viatges per Europa i el continent americà i desenvolupà una intensa activitat professional. Fou director artístic de Dana Perfumes Internacional i de la revista Temes Magazine. Va dissenyar i executar escenografies per l'Ajuntament de Nova York i va col·laborar amb Salvador Dalí en el disseny d'escenografies. A Nova York, començà a realitzar treballs de fotoperiodisme per a diverses revistes nord-americanes i espanyoles, pintant la sèrie d'acrílics Cases Catalanes vora el mar, abans del seu retorn a Catalunya el 1973. Des de mitjans de l'any 1973 i fins la seva mort, el 2007, Fontseré va viure a Cantista, Montguix, a la vora de l'Estany de Banyoles, on va continuar treballant en diverses facetes de la seva professió artística. L'any 1994 va cedir en vitalici, juntament amb Terry Brock, la seva esposa, el seu patrimoni a la Generalitat de Catalunya. En els darrers anys de la seva vida va començar la redacció de les seves memòries, Memòries d'un cartellista català 1931-39, Un exiliat de tercera l'any 1999, Premi de Crítica Serra d'Or i París, Mèxic, Nova York, Memòries de 1945-1951 en l'any 2004. En els darrers anys de la seva vida fou un actiu membre de la Comissió de la Dignitat, dedicada a reivindicar el retorn dels documents requisats a la Generalitat de Catalunya per l'exèrcit franquista i dipositats a Salamanca. Dos mesos més tard de la seva mort va rebre un homenatge pòstum al Palau de la Generalitat. En el cinquè aniversari de la mort de l'artista l'any 2012, Bon Art Cultural, la Fundació Lluís Coromina i la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb el suport dels ajuntaments de Banyoles i Porqueres i amb la complicitat de Terry Brock, van impulsar un seguit d'activitats per posar de relleu la seva figura. L'any 2013, l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany va efectuar l'inventari total del fons de Carles Fontseré, que es trobava a la casa familiar de Porqueres. Consta de 30 metres lineals de documentació produïda entre els anys 1916 i el 2008, entre les que hi ha les fotografies professionals de Carles Fontseré, fotografies familiars, pintures i dibuixos en paper, i la documentació escrita que va generar l'artista i la seva esposa referent a la gestió i l'administració de la seva carrera professional i artística. Al febrer del 2014 es va traslladar totes les fotografies professionals de Carles Fontseré a l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany. Són 42.500 negatius, 6.450 positius ampliats de fotografia i 3.540 fulls de contacte, tot de fotografia en blanc i negre realitzada entre els anys 1959 al 1991. Corresponen a fotografies de Nova York, San Francisco, Ciutat de Mèxic, Roma, París, Londres i Catalunya, majoritàriament, i també fotografies de personalitats del món artístic i cultural, com Salvador Dalí, Camilo José Cela, Josep de Creff, Rafael Alberti, entre d'altres. El fons també inclou originals de pintures i dibuixos en paper, cartells i litografies, còmics, escultures i objectes, així com documents sobre la carrera artística de Carles Fontserè. El fons consta en total amb més de 1.800 llibres i 300 discs de música. L'any 2016, la Generalitat de Catalunya va commemorar amb la col·laboració de nombroses institucions i professionals el centenari del seu naixement. Prop d'una quarantena d'activitats van donar gruix a una commemoració que va comptar amb tres exposicions sobre l'artista, conferències, publicacions i altres actes destinats a divulgar el llegat artístic i vital de Carles Fontserè. I actualment, el Departament de Cultura i l'Ajuntament de Porqueres gestionen l'estudi Taller de l'Artista, ubicat a la finca de Cantista i Monguix, al terme municipal de Porqueres.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es. El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666. Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
I avui en el Rutes per Catalunya parlem d'expressions. Si diem "i ara", doncs significa que es fa servir com a expressió per voler remarcar o exclamar que una cosa o idea no és certa, que es troba estrany que sigui certa o que és poc probable que sigui certa. Per exemple, demà vindran els cosins. Em sembla. I ara? I si no, també podem dir "què dius?". Doncs vol dir que ens estranya. O que en castellà podríem dir "anda, què va?". I "avall que fa baixada". Doncs vol significar que "hi seguim, que hi continuem, que endavant, sense por, que hem de seguir endavant". I "cop de tornar-hi", que en castellà és el que podríem dir-li "i dale que te pego, i dale que dale". I si diem i no en parlem més. Doncs el castellà seria i punto, punto i aparte. O sigui, que una cosa ja ho donem per finalitzat. I tota la pesca, doncs significa i es fa servir per referir-se a tot el que es segueix o implica una acció, una persona, una cosa o una idea. Per exemple, doncs podríem dir, van arribar els nens i tota la pesca. En Jordi va començar a criticar en Pere, la Raquel i tota la pesca. O sigui, totes les altres persones, doncs, que hi poguessin haver-hi. I si diem, ja et conec, Arbeta, que et dius Marduix, que és en castellà, diríem, te conozco, bacalao. Sí, sí, ja et conec, Arbeta, que et dius Marduix. És molt divertida. O te conozco, Orozco, que seria la traducció també en castellà. Ja feia bé aquella vella que no es volia morir, que en castellà diria vivir para ver. I si diem, ja has begut oli, doncs l'has ben espifiat, que estàs totalment perdut. Estàs ficat en un bon embolic o estàs ficat en un bon merder. I si comentem, ja n'hi ha prou d'aquest color, el castellà seria, diu, basta, hasta aquí podríamos llegar. Això és, eh? Ja n'hi ha prou d'aquest color. No en direu que no són divertides aquestes expressions catalanes, doncs que no utilitzem gaire. I si hi diem, ja t'ho faràs, en castellà seria, ah, ja tu, o tu mismo. I si fem el comentari, jugar a fet i amagar, doncs és jugar a l'escondite. I just a la fusta, doncs es fa servir per indicar quelcom que s'ha dit o fet o ha sortit, o és exactament el que s'esperava, o exactament el que és o ha de ser. Que en castellà podríem dir, ahí le has dado, ahí te quiero ver. Ah, fins aquí les expressions d'avui.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No ho oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
La família Roig, arrelada a la vila de Gramunt, on generació rere generació s'han consolidat com a mestres torronaires, és la creadora dels torrons Roig, els millors torrons dolços, tendres i bons. Pots triar entre torró de Gramunt, de xocolata a la pedra i una gran varietat de paneres i lots de Nadal. Descobreix la nostra botiga online, torronsroig.com. Truca'ns al 973 39 0036 o escriu-nos a info@torronsroig.com. Torrons Roig. Els torrons dels mestres.
In the heat of the night. I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosas. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis.